Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia. En una jornada festiva que comencem amb algun problema en els trens. Hi ha un tall de la circulació a la línia R17 de Rodalies. És la línia que hi ha entre PortAventura i Tarragona per una avaria. Renfe ha activat transport alternatiu, que encara no està operatiu, però en teoria hauria d'estar-ho en els pròxims minuts. Transport alternatiu va dir, bàsicament, autobusos. Però alerta amb aquesta notícia. Si avui, aprofitant el dia de festa, teníeu la idea d'anar a PortAventura, ara mateix la R17 entre PortAventura i Tarragona, la línia R17, està tallada per una avaria. A banda d'això, Trànsit calcula que encara han de tornar a Barcelona uns 250.000 vehicles per veure retencions avui, sobretot aquesta tarda, a l'AP7, la 2, la C14, la C16, la C17 i la Nacional 260. Ahir en vam tenir alguna de retenció important, a la Roca del Vallès, per exemple, o entre Guardiola i Berga. Deixem enrere un cap de setmana llarg en què les agències de viatge afirma que han fet menys vendes que altres anys, ara ho explicarem, i en què també s'ha donat per inaugurada la temporada d'esquí amb les retencions que això implica, com dèiem ara, de les carreteres que van i venen de la muntanya. A banda d'això, a Catalunya el tema clau continua sent la pesta porcina. El govern de la Generalitat destaca que la millor notícia és que més d'una setmana després el virus es confirma que, de moment, i subratllem el de moment, no ha sortit de la zona del brot. No només això, sinó que no s'han detectat casos nous. Continuen sent 13 els senglars infectats. El govern, per tant, dona la situació per continguda dins del radi inicial del virus, és a dir, el de 6 quilòmetres que envolta allà on va aparèixer per primera vegada. Rosa Pujol.
Ho deia així el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Hem aconseguit l'objectiu de que els 13 positius es troben tots ells concentrats al radi de 6 quilòmetres, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.
Pel que fa a l'origen del brot, avui es constituirà el comitè de científics que han d'aclarir d'on va sortir el virus i també quins laboratoris cal investigar per saber si hi ha hagut alguna errada en bioseguretat. Mentrestant, sobre el terreny, els agents rurals centren els esforços a evitar que el virus es dispersi. Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Rosa. Sobre la factura econòmica d'aquesta crisi, que és una de les que més preocupa, el govern també espera que els mercats que van deixar de comprar carn de porc a Catalunya ho tornin a fer aviat. Ja sabeu que Corea del Sud, el Regne Unit i la Xina ho han reactivat per zones, és veritat, regionalitzat, que es diu, però ho han fet. Segons la Generalitat, s'està negociant també amb les Filipines i el Japó, però a partir d'aquí també es posa deures als autòctons.
Donar suport al nostre sector porcí en un moment molt important, primer de tot descartant bulos o informacions no contrastades i també, evidentment, potenciant doncs, el consum a casa nostra.
És el que deia el conseller Ordeig, que avui també hi parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, adreçant-se als catalans i catalanes de la necessitat de continuar consumint carn de porc. Però després, com deia abans la Rosa, hi ha el punt que s'ha exagerat tot aquest tema durant el cap de setmana amb la notificació del Ministeri d'Agricultura que el tipus de virus detectat no és com els que circulen per Europa i que, en canvi, sí que s'assembla als que s'estan estudiant en laboratoris. Des de les autoritats diuen que no està reconfirmat. Re descartat, és veritat, però reconfirmat, que s'està estudiant exactament d'on pot haver sortit aquest virus. Com dèiem abans, avui sabrem la composició del grup d'experts que analitzarà aquest virus i mirarà a veure si és possible realment que hagi sortit d'algun dels laboratoris. De moment, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, el que es coneix per les sigles, per l'IRTA, com IRTA, asseguren que no han trobat cap errada en els protocols de control, en principi.
El propi centre, des del primer moment, ha revisat tots els mecanismes i tots els procediments i el funcionament per si de cas es detectava un problema intern. No ha estat així.
Així ho deia a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana el catedràtic en patologia veterinària de l'Autònoma, Mariano Domingo, que també va ser director del centre de l'IRTA fins al 2012. També, com explicàvem l'altre dia aquí al matí de Catalunya Ràdio, en aquests centres hi ha mesures molt extremes. Els virus es tracten en cabines especialitzades que aspiren l'aire cap a dins, perquè no se n'escapi res. S'hi ha d'entrar amb granotes, s'hi ha d'entrar amb doble guants, s'hi ha d'entrar amb mascareta i, abans de sortir, s'ha de desinfectar i s'ha de dutxar. A més, no hi ha cap investigador que es pugui acostar a una granja d'animals fins a 3 dies després d'haver estat en contacte amb algun virus. Això és el que destaquen des d'aquests centres, que les mesures de control són molt, molt extremes. Per tant, doncs és difícil pensar que el virus hagi pogut escapar, però insistim que això s'està analitzant. Avui en parlarem, ho dèiem ara mateix, amb el conseller Ordeig i també amb l'epidemiòleg Antoni Trilla. L'altre gran tema que s'arrossega pel que fa a la pesta porcina és la necessitat de controlar o reduir, vaja, la població de senglars. Els caçadors es reivindiquen com a solució. Diuen que si s'organitzen, doncs podrien ser una bona solució per eliminar senglars. I l'altra cara de la moneda és l'anomenat Grup Llop Catalunya, que, com el seu nom indica, demana afavorir el retorn natural del llop, per això mateix, per controlar la presència de senglars. Gemma Bonet.
Aquí els senglars no tenen cap depredador, per això consideren que la presència de més llops als nostres boscos ajudaria a reequilibrar l'ecosistema. També creuen que aquest retorn és compatible amb l'activitat humana. Jaume Grau, biòleg i portaveu de Grup Llop Catalunya, n'ha parlat a aquesta emissora.
Que el llop fa de netejador dels boscos perquè depreda sobretot animals malalts o dèbils. Això fa que les possibles malalties tendeixin a expandir-se menys. Una afavoria, efectivament, que retorni al llop. Deixar amb respecte que vagi retornant i vagi ocupant el territori que li és propi.
Ara fa un mes, els agents rurals van confirmar que s'havia detectat a Catalunya la primera parella de llops amb cadells en més de 100 anys. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui, doncs, parlarem de tot plegat a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Maria Àngels Calvo.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
Hola, bon dia. Doncs avui dia tranquil, possiblement amb alguns bancs de boira a la Catalunya central, plana de Vic, alguns punts al voltant de Montserrat, àrea del mig Segre, i en alguns casos li pot costar de marxar. Al migdia probablement sí. Domini del sol a gran part de Catalunya.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil, per un aquí millor.
8:17 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. L'altre tema del dia és el cànnabis. Perquè és una altra de les novetats d'aquest mateix matí, d'aquest matí de dilluns. Una alerta de l'Agència Europea sobre Drogues, alerta d'una banda per l'arribada massiva, diuen, de marihuana molt potent. I de l'altra, perquè aquesta marihuana que arriba està contaminada amb pesticides tòxics que tècnicament estan prohibits per ús agrícola. Estem parlant d'unes plantes que procedeixen de cultius il·legals del Canadà, dels Estats Units i de Mèxic. Més detalls, Miquel Jarque.
La policia duanera constata que ja han entrat partides d'aquesta droga tant al continent com a Catalunya. Des del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic adverteixen del perill de consumir-la. El doctor Emilio Salgado és el cap de la unitat de toxicologia del Servei d'Urgències.
Sobre el cannabis importado Estados Unidos, México, con contaminación por pesticidas, que pueden ser y tener una toxicidad muy relevante. Tratamos, digamos, de intentar buscar una forma de reacción lo más adecuada posible, pues para que el día que llegue, que llegará, pues tengamos la capacidad de reacción rápida y sepamos, digamos, cortarlo de raíz.
Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Miquel. Ja que parlem d'aquesta història, Maiol Roger, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones i han desmantellat 2 plantacions de marihuana en 2 pisos de Barcelona.
En tots dos casos hi va haver incendis als immobles per una sobrecàrrega elèctrica perquè s'haurien connectat a la xarxa de manera fraudulenta. En l'operació que es va fer la setmana passada es van intervenir unes 2.000 plantes, gairebé el 20% de totes les que es decomissen a la ciutat en un any. David Sánchez és intendent dels Mossos.
Una crida al veïnat, a la ciutadania, a la cooperació ciutadana i que davant d'aquestes situacions doncs, fer una crida que no dubti ni que es comuniqui a la policia.
La setmana passada també es van detenir 3 persones que tenien una plantació en una casa de Tossa de Mar, a la Selva, en què l'electricitat també estava punxada.
Aquests doncs, són els principals temes del dia en aquest matí de Catalunya Ràdio d'aquest dia festiu. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I el repassem amb Sílvia Solanes, Lídia Riols i Marta Viana. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Avui tenim una vaga, encara que sembli mentida, encara que sembli festiu, encara que sigui festiu, vaja, no és que ho sembli. Avui tenim vaga als autobusos interurbans de les comarques de Lleida. És una protesta dels conductors dels vehicles per reclamar millores salarials. Bàsicament és la segona aturada en menys d'un mes, després que la patronal hagi rebutjat la pujada de sous que havia proposat el Tribunal Laboral de Catalunya, que fa de mediador en aquest conflicte. Més detalls també, Estela Bosoms.
Els viatgers de Lleida avui només tenen garantits una tercera part dels serveis de les
línies regulars d'autobusos, que són els serveis mínims fixats pel Departament de Treball. Els sindicats convocants de la vaga denuncien una vegada més que els conductors d'aquesta demarcació cobren fins a 400 euros menys que els seus companys de la resta de Catalunya. El Tribunal Laboral ha proposat apujar el salari base fins a un 5% en 4 anys, una proposta acceptada pels representants dels treballadors, però no per la patronal. Sentim Ángel Ocaña, de Comissions Obreres, i Isabel Rodríguez, de la UGT.
Entenem que és un punt de diferència en 4 anys que no entenem el per què no arribem a un acord.
La patronal aquesta s'ha plantat i fins aquí mos ha dit, i només mos queda que sortir al carrer.
Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I una altra protesta, en aquest cas, la tindrem demà a Barcelona, i alerta perquè serà de taxis. Nova mobilització de l'agrupació Elite Taxi contra Uber, aquesta vegada per exigir que s'acceleri la tramitació al Parlament de la famosa llei del taxi.
Ha convocat una aturada del servei de 6 hores a partir de les 10 del matí i una concentració de taxis a la Gran Via i al Passeig de Gràcia de Barcelona. Volen implicar-hi especialment taxistes de fora de l'àrea metropolitana. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
Necesitamos 3.500 o 4.000 coches. O sea que vosotros veréis la imagen que queremos dar de fuerza a todo Cataluña.
De tota manera, no serà una acció unitària. Altres plataformes se n'han despenjat perquè, segons diuen, no els hi sembla bé.
I és una altra de les previsions destacades del dia. La Unió Europea intenta tancar avui un acord sobre immigració. En concret, el sistema, intenten afinar el sistema perquè els països que habitualment reben més persones migrants, com Itàlia o Espanya, evidentment, puguin traslladar aquestes persones de manera segura i de manera deficient a d'altres països de la Unió. Això fa molts i molts i molt de temps que s'arrossega i avui hi ha una nova reunió per parlar-ne, en concret dels ministres de l'Interior, que es troben a Brussel·les, Jordi Baró.
Intent dels 27 avui de deixar tancats abans que acabi l'any diferents dossiers sobre migració. És una negociació difícil perquè són assumptes sensibles que generen divisió. Hi ha tres grans qüestions sobre la taula. Un és el mecanisme de solidaritat que entra en vigor el juny de l'any que ve i que permetrà a Espanya, Itàlia, Grècia i Xipre, els quatre països que, segons Brussel·les, estan sota pressió migratòria, rebre ajuda d'altres socis. El que es discuteix avui és el detall d'aquesta ajuda, en forma de número de reubicacions anuals o compensació econòmica que pagaran els qui es neguin a acollir migrants. Les altres dues qüestions tenen a veure amb els retorns. Es discuteix si permetre als governs europeus enviar migrants amb ordres d'expulsió a països tercers amb qui tinguin conveni, a l'estil dels centres de Meloni Albània. També es negocia la nova llista de països d'origen segurs per les devolucions, que inclouria Tunísia, Bangladesh o el Marroc.
Gràcies, Jordi Baró, des de Brussel·les. I avui també tenim enquestes a la premsa de Madrid. El Partit Popular i Vox refermen el seu avantatge sobre l'esquerra.
Segons l'enquesta que publica El País, Vox continua pujant i arriba al 17% dels vots. Això són 5 punts més dels que va tenir a les eleccions de fa 2 anys. El Partit Popular se situa al 31%, mig punt més que l'última enquesta del País, i el PSOE baixa i tindria 4 punts menys que els últims comicis. Si ho mirem per blocs, la dreta i l'extrema dreta arribarien al 50%, si es compten els vots del Vicent Pérez, mentre que l'esquerra no arriba als 38.
I avui a la portada de La Vanguardia hi trobem que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intensificarà la presència a Catalunya per, segons diu el diari, recuperar vots. També avui el portaveu de la formació al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, assegura, en aquest cas en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, que la idea del PP és si poden governar sols, clar, i assegura a partir d'aquí que a Junts segur que li passarà factura d'una manera o d'una altra el suport que han estat donant a Pedro Sánchez.
Catalunya està sent utilitzada com a moneda de canvi. Ni els que governen ni aquells que faciliten aquest manteniment del govern de Pedro Sánchez no estan centrats en els interessos generals dels ciutadans.
Avui és festiu, per tant, avui les declaracions polítiques estaran sota mínims, però el tema que continua marcant les últimes hores i les pròximes encara és l'hospital de Torrejón de Ardoz.
En Torrejón, en el any 22 i 23, decidimos, com a organització,
Després d'aquells àudios on responsables de l'hospital demanaven allargar les llistes d'espera o ajornar intervencions per guanyar més diners, el Ministeri de Sanitat ha sortit per dir que ho vol canviar per llei. En concret, vol limitar la gestió privada dels hospitals públics i impedir que aquests centres estiguin en mans d'empreses privades amb ànim de lucre. Anem ara a Madrid, al Vagil.
L'empresa que gestiona l'hospital d'aquest municipi madrileny, Rivera Salut, va donar l'ordre de fer créixer les llistes d'espera per augmentar els beneficis econòmics. Un cas que ha destapat el País i que ha portat la ministra Mònica García a donar un cop sobre la taula. Ho explicava en una entrevista a aquest diari.
El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, como se quiera llamar, en una parasitación público-privada.
Segons denúncies internes, també s'hauria demanat rebutjar pacients poc rendibles o reutilizar materials d'un sol ús. Díaz Ayuso assegura que no hi ha hagut irregularitats i ho atribueix a una picabaralla entre directius. El Ministeri ha obert una investigació, mentre que la Fiscalia ja ho té sobre la taula. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
És important destacar que això passa amb un model, aquest model sanitari de la Comunitat de Madrid, que té alguna semblança, però també alguna diferència amb el model que tenim a Catalunya.
Aquí els hospitals públics de l'Institut Català de la Salut o de consorcis públics no els gestionen empreses amb ànim de lucre. Sí que hi ha participació d'empreses privades com els concerts. El Servei Català de la Salut estableix que quan es concedeixen serveis a entitats privades s'han de prioritzar les que no tenen ànim de lucre. Tot i això, no prohibeix que hi participin les entitats lucratives.
I l'altre tema de les últimes hores que marca també la crònica política és que Pedro Sánchez finalment ha cessat qui era la mà dreta de Francisco Salazar, ja ho sabeu, aquest exassessor del president del govern espanyol que està acusat d'assetjament sexual.
Es diu Antonio Hernández i fins ara era director de coordinació política de presidència. Demà el Consell de Ministres aprovarà el cessament després de saber que, segons les denunciants, van cobrir la conducta de Salazar. A Hernández també l'han fet fora de l'executiva del PSOE Andalusia.
És un quart de nou.
Mira, Laura, m'ha trucat un senyor que m'ha dit que si jo tenia estalvis em podia treure una gran rendibilitat invertint en criptomonedes i que ells eren una empresa fiable, que m'ho gestionarien tot. Realment ho eren?
Segur que no. Les empreses que es dediquen a això no capten clients a través de trucades. Els que truquen són ciberdelinqüents que ens volen enganyar perquè els donem els estalvis.
Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Però en la primera inversió ens poden realment donar guanys i enviar-nos diners?
Això és el que prometen, però és fals. Comences invertint pocs diners i de cop tens molts guanys. Llavors et demanen seguir invertint i tu hi poses més i més diners, però per retirar-los sempre te'n demanaran més. I al final, el balanç entre els diners que et deixen retirar i la inversió que fas sempre és negatiu. Pots arribar a perdre tots els estalvis.
Però com podem saber si qui ens truca és un estafador o no? O si ens ven una falsa inversió o una inversió de debò?
Qualsevol entitat que es dedica a les inversions ha d'estar registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per tant, abans d'invertir res, sempre hem de comprovar que estigui registrada. Si no, no tenim cap garantia.
Que no ens enredin.
Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Dèiem abans que avui és dia festiu, avui és dia d'operació tornada i, de fet, a aquesta hora ja tenim alguna retenció. En concret, hi ha retenció al Nus de la Trinitat per accedir-hi des del Vallès. No és, evidentment, encara per cues, sí, és per un accident de trànsit que causa, doncs això, retencions al Nus de la Trinitat per entrar-hi des del Vallès. Ho anirem seguint aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també hem seguit una declaració bastant cridanera de Nacions Unides aquesta matinada.
This is a time of brutality, impunity and indifference. This is a time when the rules are
Som en una època de brutalitat, d'impunitat, d'indiferència. Som en una època d'apatia, ha dit l'ONU aquesta nit. Dediquem més energies a trobar noves maneres de matar-nos els uns als altres i alhora desmuntem l'ajuda humanitària. És el diagnòstic de l'ONU en el llançament de la crida humanitària que ha fet per l'any que ve.
Sí, Nacions Unides calcula que 250 milions de persones necessiten ajuda humanitària urgent i que, tot i això, l'ajuda humanitària està en la xifra més baixa en una dècada. No ha citat Trump, però sí ha dit que hi ha molts polítics que presumeixen de retallar ajudes. Segons l'ONU, l'assistència és urgent a Gaza, Ucraïna, el Sudan, Haití i a Myanmar.
Doncs sobre això, avui Síria celebra que fa un any just de la caiguda de Bashar al-Assad, enviada especial a Damasc, Roser Oliver-Livella.
A trenc d'alba, els cants des dels minarets de les mesquites han donat el tret de sortida a la festa. Síria celebra el primer aniversari de la nova era amb llums i ombres. El país ha recuperat moltes llibertats, però pateix una crisi econòmica i humanitària sense precedents. Els crims de l'Assad no han estat jutjats i milers de famílies continuen buscant els seus parents desapareguts. Un al-Sharaa que intenta esborrar l'estigma de venir d'Al-Qaeda s'ha focalitzat en buscar el reconeixement internacional. Ha aconseguit que d'aquí un parell de setmanes s'aixequin definitivament les sancions que ofeguen l'economia siriana. Però a l'interior del país s'ha disparat la violència sectària contra les minories ètniques i religioses. Un any després, Síria es mou entre l'esperança i el caos. Des de Damasc, Roser Oliver-Livella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Roser. I encara a la zona, Alemanya ha tornat a fer explícit el seu suport a Israel. El canceller Friedrich Merz ha visitat Jerusalem, on ha reiterat el suport també militar a Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, que, de la seva banda, ha aprofitat la compareixença davant dels mitjans per, pràcticament, podríem dir, burlar-se del Tribunal de Justícia Internacional. Jerusalem, Jordi Brascó.
Després que l'estiu amb la presó
celebració internacional al punt màxim, Alemanya deixés Netanyahu sense equipament militar, Merz va aprofitar la visita d'ahir per prémer el botó de reset en les relacions amb Israel.
Mantenim la nostra posició bàsica d'assegurar i protegir Israel. També amb suport militar que no canvia, com el meu pare tampoc canviarà amb els pròxims cancellers de les pròximes dècades.
Netanyahu va recollir el guant i va aprofitar per ridiculitzar el Tribunal Penal Internacional, que ahir es va endur una bufetada en veure com el líder d'un país membre visitava l'home sobre qui hi ha una ordre de captura. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs després de ser a Jerusalem, Friedrich Merz es reuneix avui amb Volodymyr Zelensky.
Serà a Londres, en una trobada també amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron, formen part dels contactes per posar fi a la guerra amb Rússia.
I en esports, Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Totes les alarmes enceses al Madrid després de perdre i 0-2 al Bernabéu.
Un Madrid desencaixat va acabar amb 9 jugadors i la derrota contra el Celta i els despenja a 4 punts del Barça, líder a la classificació. A més, els blancs en 2 dies rebran el City de Guardiola a la Champions.
Aquest és un dels principals titulars de l'actualitat esportiva. De seguida repassarem la resta. Abans, un altre dels temes del cap de setmana. L'operació de Netflix per comprar Warner Brothers té diversos interrogants. Per exemple, ningú no ha dit encara si es fusionarien en un sol canal si això tira endavant, però l'altre és si realment podrà tirar endavant, si l'operació rebrà el vistiplau de les autoritats nord-americanes de la competència. Aquesta nit el mateix Donald Trump ha dit que ell també hi dirà la seva.
Una adquisició valorada en més de 71.000 milions d'euros i que, segons el president nord-americà, podria ser un problema per al mercat perquè Netflix ja té una quota de mercat molt gran.
They have a very big market share.
Per aquesta raó, Trump ha assegurat que ell participarà en la decisió que hauran de prendre els reguladors americans. Si la fusió tira endavant en la seva forma actual, Netflix absorbiria HBO Max i els estudis de Warner Bros., convertint-se així en un gegant de dimensions encara més grans.
Doncs ja que parlem de Netflix.
Hello?
Sorry to bother you, sir. We're making inquiries about a missing baby.
Rowan Atkinson arriba a la plataforma amb una nova sèrie que es diu El hombre contra el bebé, que és una de les novetats de la setmana a l'estreaming, Marc Garriga.
Després de lluitar incansablement contra una vella fa 3 anys, Rowan Atkinson haurà de compatibilitzar ara la vigilància d'un pis en fer-se càrrec d'un nadó desconegut que algú ha deixat oblidat. Fa les mateixes ganyotes de sempre, que no cansen mai, i explota el seu meravellós sentit de l'humor caòtic i entranyable per a tota la família. També a Netflix arriba divendres Ciudad de Sombras, que arrenca amb un terrible assassinat d'un home penjat i cremat a la façana de la Pedrera de Barcelona. Ho haurà d'investigar un polèmic mosso d'esquadra interpretat per Isaac Ferriz. Al seu costat, la malaguanyada Verónica Echegui. I pel que fa a les pel·lícules d'estrena en plataformes, destaquem Navidad en Baltimore, una de les millors comèdies romàntiques de l'any que arribarà a Movistar Plus dissabte vinent. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de números, la Fira del Llibre de Guadalajara en Barcelona com a ciutat convidada ha tancat la 39a edició amb xifra rècord, 953.000 visitants. És un 5% més que l'edició del 2024. Enviada especial a Guadalajara, Marta Vives.
Al llarg de 9 dies, Barcelona ha desplegat un ambiciós programa cultural dissenyat per la comissària Anna Guitart, que en fa aquest balanç.
Marxem afònics, gairebé sense veu, perquè això ha estat esgotador, però estem molt agraïts d'haver pogut ser una mica els protagonistes d'aquest aparador únic que és la Fira de Guadalajara.
La llibreria del pavelló ha venut més de 5.000 exemplars de llibres tant en llengua castellana com catalana, com ens ha explicat el seu coordinador Santiago Sepúlveda.
El material que se trajo en català funcionó supremamente bien.
Anna Guitart ha anunciat que els llibres editats en català que no s'han venut es donaran a la biblioteca de la Universitat de Guadalajara per ampliar-ne el llegat. Barcelona, sens dubte, deixa el llistó molt alt per Itàlia, que serà la convidada d'honor l'any vinent. Des de Guadalajara, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs parlant de viatges, però ben diferents. Aquest cap de setmana llarg que dèiem abans, les agències de viatge, asseguren que han tingut menys vendes que no pas en altres anys.
Sí, així ho apunta Rosó Morlà de RAC Viatges i Grup Avoris, que diu que ho han compensat amb vendes per l'any que ve.
Aquest pont no ha sigut tan maco com altres anys, perquè és un pont que normalment és molt maco i que es venen viatges i que es venen viatges de llarga distància, però el que sí que hem notat, per contra, que també està bé que aquesta tendència la comencem a tindre al nostre país, que s'està avançant molt la venda de llarga distància pel 2026. viatges.
Segons diu, durant tot el mes de desembre augmenten els viatges a ciutats europees pels mercats de Nadal, com Estrasburg, Viena o Nuremberg.
I encara alguna cosa més. S'ha acabat, malauradament, el recorregut judicial francès pels 5 ajuntaments de la Catalunya del Nord que defensaven l'ús del català als plens municipals. Ara ja només queda la justícia europea. Laura Bertran.
Els ajuntaments d'Elna, els Banys, Port Vendres, Sant Andreu de Surred i Tararrac van anar a judici per defensar l'ús del català als plens municipals amb traducció posterior. Va ser el representant de l'estat francès que els va denunciar. En primera instància i en apel·lació, els baies van perdre i ara la sol·licitud ha estat rebutjada al Consell d'Estat. Així acaba el cicle judicial a França. Maria Costa és la baiessa dels Banys.
Calia finalment purgar tots aquests nivells de jurisdicció per arribar a Europa. Doncs ara hi som.
L'única petita victòria és la possibilitat de parlar en català com a llengua de traducció, però mai abans que el francès. Fins ara eren els baies en nom de l'institució que es defensaven. Al Tribunal Europeu dels Drets Humans, però, només hi poden recórrer ciutadans. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els habitants de Gósol han decidit aquest cap de setmana i diumenge deixar de formar part de Lleida i passar a la demarcació de Barcelona. Ho van fer en una consulta promoguda per l'Ajuntament, on el sí s'ha imposat amb un 88% dels vots, Toni Fortesa.
Gósol és l'únic poble dels 30 que hi ha al Berguedà que pertany a la província de Lleida i, segons el consistori, aquest desajust administratiu en perjudicava la gestió. Rafael López, alcalde de Gósol, ha explicat a 3Cat Info quins són ara els passos a seguir.
Elaborarem un informe amb el resultat de les votacions, demanarem un informe a la Generalitat i a les Diputacions i amb tot plegat doncs, anirem a Govern Central, a Madrid, i intentarem defensar que mitjançant llei orgànica es voti que sí i s'accepti que la voluntat del poble, que és tenir un encaix correcte amb el Berguedà i amb Barcelona.
El procés administratiu pot durar més d'un any i, si es fa efectiu, seria el primer cas a Catalunya d'un poble que canvia de demarcació provincial. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara que se li mentida, al Louvre se li acumulen els problemes. Ara resulta que unes 400 obres de la Biblioteca d'Antiguitats Egípcies del Museu s'han fet malbé per una fuita d'aigua.
Són obres importants, com ara publicacions periòdiques, obres de referència, revistes arqueològiques. Les més antigues daten de finals del segle XIX i les altres de principis del segle XX. Per tant, són obres importants consultades per egiptòlegs, pels equips del Louvre i també per estudiants d'egiptologia.
Això ho explicava el propi administrador del museu.
Els treballadors denuncien que no hi ha diners per al manteniment del museu, però fa poc es van gastar prop de 300.000 euros per dotar de mobiliari de disseny als despatxos dels alts càrrecs. Això després del cas del robatori al mateix Louvre.
I la UNESCO celebra durant tota aquesta setmana a Nova Delhi la reunió on ha de decidir els nous elements que formaran part de la llista del que es coneix com Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, Òscar Callau.
La capital de l'Índia acull durant 6 dies la 20a reunió del Comitè per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, que és l'ens encarregat d'examinar les candidatures i decidir si són elements valuosos perquè enforteixen el sentiment de pertinença i promouen el diàleg entre cultures. Entre els nominats d'aquest any hi ha elements culturals i tradicionals de tot el planeta, el cant tirolès o yodel, la música i el ball de son cubà, la tradició dels titelles de varetes de Brussel·les o la cuina tradicional italiana. La reunió per decidir els nous elements patrimonials acaba aquest divendres. Barcelona, Òscar Callau, per al matí de Catalunya Ràdio.
2:30 i 2:15.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Anem als esports. Ja us hem parlat de la derrota del Madrid, d'on Xavi Alonso després carregava contra l'àrbitre Montserraia.
Fran García va ser expulsat al minut 64 i Álvaro Carreras al 92 per dir-li a l'àrbitre «Ets dolentíssim». També van expulsar Endrick, que era a la banqueta per cridar el quart àrbitre. Un Madrid totalment trasbalsat que va caure al Bernabéu i ja té el Barça líder a 4 punts. Xavi Alonso, el tècnic blanc, ho atribueix a l'arbitratge.
Bueno, nos ha desquiciado las decisiones del árbitro, ¿no? Creo que la expulsión, luego ralentizaba, no tenía ninguna, no les cortaba el ritmo y ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación, luego con la tarjeta a Álvaro también. pues no sé, muy, muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado, y eso es lo que nos ha descontrolado un poco.
D'aquí dos dies dimecres reben el City de Guardiola a la Champions i el tècnic Bas no ho veu com un ultimàtum.
I l'Espanyol, cinquè, després de guanyar 1-0 al Rayo.
Gol de Roberto Fernández de penal que va forçar dol en l'anglès, va acabar expulsat, el Rayo també va acabar amb 10, i Manolo González treu pit.
Crec que és un moment perquè tothom gaudim d'una puta vegada a l'Espanyol, que portem anys passant les putes, i crec que és el moment de que la gent gaudeixi, i penso que ha d'estar orgullosa d'aquests nanos. Serem millors, serem pitjors, però ens deixem la vida per l'Espanyol i per aquest club. Llavors penso que almenys això ens ho mereixem, i la gent dels espanyols es mereix disfrutar i gaudir, i no la primera de canvi intentar, hòstia, buscar coses on no n'hi han.
El Girona es manté en descens, nova derrota 3-0 ahir al camp de l'Elx, i fora del futbol destaquem un nom, Emma Carrasco, la jove nedadora lleidatana de 19 anys, es penja el bronze als 400 estils a l'europeu de piscina curta de Lublin.
Jo he sortit supervalenta, amb moltes ganes, amb molta energia, i els últims metres doncs, han costat. Normalment el crawl ja em costa bastant acabar-lo, però aquest cop han sigut 350 metres els que he aguantat. I, bueno, contenta, un pas més, i contenta amb la meva primera medalla absoluta europea.
Declaracions de Carrasco al Club de la Mitjanit. També s'han dut el bronze el tarragoní Carles Coll amb l'equip de 4x50 relleus estil.
Hem arribat a 8:45, però encara tenim més teca, eh? Acabem amb bàsquet i Fórmula 1.
Sí, en bàsquet triomf del Barça, que referma el setè lloc de la Lliga CB, 102-71 contra l'Andorra. Amb Joel Parra, 24 punts i un 34 de valoració. El Joventut guanya el Manresa, 83-79, i queda quart. Els del Bages són 15ens. I Lando Norris, nou campió, per fi, ara ja sí, campió del món de Fórmula 1. A l'última cursa ahir a Abu Dhabi va acabar tercer, i amb això en tenia prou per proclamar-se campió. Només 2 punts per sobre del segon, Max Verstappen, que hi va guanyar. McLaren veu com un pilot seu guanya un Mundial 17 anys després.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país. I allà vaig
a fer... 12a temporada del Petit Príncep. El musical d'èxit d'Àngel Llàcer, Manu Guix i la Perla 29. La guineu, la rosa, el vanitós, l'aviador i tots els personatges t'esperen per riure junts mirant les estrelles. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades al petitprincepmusical.cat.
Què fa que el Nadal sigui tan meravellós? Que cada àpat sigui especial. Tan especial com els nostres torrons selectes i dolços de Nadal. Ara, torró de xocolata cremós per 1,79. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Aquest diumenge, 14 de desembre, la marató arrenca al suplement. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida. Cap família se n'escapa. Si diumenge al matí us esperem al Port de Tarragona per donar impuls a la recerca. Històries humanes, científics, doctors i la música en directe de Blau Mur. Aquest diumenge, esperit de marató amb el suplement. sobren els motius.
Sants i estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Quatre minuts ara mateix passen de 8:45 en aquest dia festiu, però tot i ser festa, obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat Nebreda. Què tal, com estàs?
Bon dia.
Maria Àngels Calvo, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
I el David Madí. David Madí, bon dia.
Bon dia, com esteu?
I en Pau Llonc també. Pau, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia, què tal?
Avui en aquesta àgora, evidentment, marcada encara per la pesta porcina, hi ha moltes coses encara que n'estem pendents d'aclarir interrogants, però un, segurament, és un dels que ha sacsejat, diguem-ne, l'actualitat al voltant d'aquesta qüestió, sobretot en aquests últims dos dies, després que el Ministeri d'Agricultura anunciés una investigació per aclarir si el brot de pesta porcina s'hauria originat realment en un laboratori, bàsicament perquè deien que el virus que circula, el virus que s'ha detectat en els animals, no encaixa amb el virus que hi ha en altres zones d'Europa, que era la hipòtesi inicial. Podem saludar ara mateix l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i també de la Universitat de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Sentint els experts una mica en aquestes últimes hores, com vostè mateix, dona la sensació de dir és molt, molt, molt complicat que un virus s'escapi d'un laboratori, però s'ha de mirar.
Exacte. Tot i que hi ha moltes mesures de bioseguretat i molts tipus de protocols i molts aparells específicament dissenyats perquè no hi hagin fuites o no hi hagin problemes, sempre pot haver-hi un incident i quan es sospita que pot haver-hi un incident, doncs s'ha de dur a terme una auditoria, revisant totes les dades, tot el com funciona, etc., aviam si s'esbrina alguna situació que pugui ser susceptible d'aquesta fuita o d'aquesta hipotètica sortida del virus.
Perquè el punt clau és aquest que dèiem, no? És el fet de que el tipus de virus que s'ha detectat no acaba d'encaixar amb el tipus de virus d'animals de la resta d'Europa, oi?
Correcte. El que passa és que això encara està pendent. Jo crec que, segons sembla, és possible que avui o demà surtin els resultats finals. S'han de fer les anàlisis genètiques dels virus de la pesta porcina que s'han trobat en els porcs senglars, això ja s'ha fet, i d'aquí ve la idea de que sembla que no és un tipus de virus que circuli actualment per Europa, cosa que tampoc ho descarta del tot, perquè podria ser, per entendre's, la primera vegada que el virus hagi mutat i que l'haguem detectat aquí. Això també està dintre de les hipòtesis, però és evident que el fet de que aquest virus s'assembla més amb alguns dels virus amb els que es treballa dins d'aquestes instal·lacions fent recerca, doncs s'ha pensat que també s'ha d'estudiar aquesta possibilitat. Per això el que fa falta, i les dades que també són importants, és que tinguem els resultats de la seqüenciació genòmica dels virus que estan treballant dintre del laboratori. Llavors, depenent del grau de similitud, pots dir que doncs això s'assembla tant que ha de ser el mateix, o això, tot i que sembla el mateix, hi ha prou diferències per pensar que potser no ho és. No? Vull dir, falta encara una passa més per poder identificar, per entendre si el virus que s'ha trobat fora és el mateix genèticament que s'està treballant o que s'estava treballant en les instal·lacions que siguin que s'estan mirant.
Perquè les vegades que ha passat això, en què hi ha hagut un virus que s'estudia en un laboratori que ha sortit d'alguna manera, per què ha passat?
Habitualment no passa gaire, però són fallos, diguéssim, del sistema o fallos humans. Hi ha algú que no fa les coses com les ha de fer, el qual és molt difícil perquè hi ha protocols per evitar que això succeeixi. És a dir, hi ha tot un sistema de seguretat pensat perquè els éssers humans podem fallar i, per tant, hi ha mecanismes de seguretat per evitar que fallem, però, per exemple, el més important que es va registrar i que afortunadament no va tenir conseqüències va ser una pèrdua de traçabilitat de, sembla que són 300 i pico mostres en un laboratori australià, és a dir, per entendre's, una capsa amb mostres la van perdre i no sabien on estava. I aquestes mostres doncs es van despistar i algú les va trobar després en diferents indrets, afortunadament sense conseqüències, però va ser un dels més importants en aquest sentit, no?
És a dir, és algú que no va fer el que tocava, diguem-ne.
Bueno, que no va fer el que tocava o inadvertidament no va acabar de fer tot el que tocava, o pot ser també que de vegades han passat coses de que algun aparell o alguna cosa pot no funcionar exactament com es pensa, tot i que tots els mecanismes estan sotmesos a unes verificacions realment molt exhaustives. És a dir, no és allò que dius, ja farem el manteniment, no? S'ha de registrar exactament com funciona, s'han de comprovar les coses, és molt feixuc i òbviament, necessari mantenir un laboratori d'aquestes característiques amb perfecte estat de funcionament, clar.
En tot cas, el que sí que és important és dir que, vaja, i ens ho deien des del govern, és a dir, no hi ha res confirmat ni desmentit, aquesta és una hipòtesi, com la de l'entrepà, que continua sent una hipòtesi, si ho entenc bé, no?
Correcte. La de l'entrepà pues, es basa en que el virus pot haver vingut de fora, però també va en contra el fet que no s'assembli a cap dels virus que fins ara s'han identificat a fora, insisteixo en això, perquè podria ser que vingués de fora i s'identifiqués d'aquí un temps en un altre indret, però bueno, la de sortida interna, evidentment amb totes les dades que ha donat el Ministeri d'Agricultura, és obvi que s'ha d'investigar, i per tant, com comentaven els portaveus i els responsables, totes les hipòtesis estan obertes, unes semblen més probables, altres menys probables, però això no vol dir que no s'hagin d'investigar fins allà on es pugui, amb la màxima transparència, amb el màxim rigor, totes aquestes, que és el que s'està fent ara.
I n'hi ha alguna més? Hi ha alguna altra hipòtesi més?
Home, hi ha una hipòtesi que sempre hi és, però això nosaltres hi estem acostumats, que dius, home, quan penses que tot el racional no pot fallar, doncs sempre pot haver-hi algú que amb intencions criminals, de vegades, o de delicte, o de sabotatge, doncs faci una cosa mal feta. Diguéssim, això també es pot tenir en consideració com a darrera possibilitat, però també ho estan mirant. Recordin que es van carregar, si no recordo malament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat, i ara també els d'aquí de Catalunya, que fessin una investigació, perquè aquí no es pot dir segur que això no ha passat. Bueno, m'has de demostrar que raonablement això no ha passat, no? Per tant, també és una hipòtesi encara més semblant, però noi, s'ha de mirar tot.
Perquè és això, és a dir, aquestes investigacions, hi ha aquesta investigació més, diguem-ne, científica, i després hi ha la policial, hi ha els del Seprona i els Mossos.
Ah, exacte.
I és aquí on s'haurien de confluir aquestes hipòtesis, a veure quina, destriar el gra de la palla, diguem-ne.
Exacte. Jo crec que sempre es passa el mateix, eh? Els científics de vegades intenten fer una recerca en alguns casos, ha passat també en medicina humana, quan de vegades tens algun problema i dius, no ho acabo d'entendre, i acabes d'assenyalar, dius, ostres, potser algú aquí està fent alguna cosa malament, no? I llavors ja has de passar la investigació en els cossos que han de fer investigacions de tipus policial o judicial, òbviament, no? Jo espero que treballin segur, no en cap més mínim dubte, treballin coordinadament i puguin arribar, diguéssim, a la mateixa conclusió, a saber qui ha de fer què, no?, en aquests moments.
Sí, sobretot perquè vostè, que hi hem parlat moltes vegades, i vostè és un gran defensor també de ser molt transparents amb aquestes qüestions, se n'ha de ser especialment perquè, vaja, ja portem uns quants dies alimentant segons quines teories de la conspiració i només ens faltaria, doncs, que arran d'aquesta nota del Ministeri d'Agricultura això es disparés, diguem-ne, no?
Correcte. Jo crec que si vam aprendre alguna cosa durant la Covid és que les notícies s'han d'agafar. Ja sé que l'actualitat va superràpida i tothom vol saber les coses, i a les 9 del matí diuen una cosa i a les 10 et diuen una altra, que dius, ara no ho entenc, no? Però vull dir, s'ha d'anar basant-nos en els fets. Els fets de vegades costa de trobar, la gent que no es posi nerviosa, això no és una cosa de repassar en 5 minuts què ha passat, són dies i de vegades setmanes, en mirar tots els registres, com ha funcionat, i si finalment doncs hi ha una conclusió, aquesta s'ha de fer pública, i el més important, que jo crec que és el que ens dona un avantatge en aquest sentit, és que aquí estic absolutament convençut de que es farà tot amb la més absoluta transparència. És a dir, ningú dirà, aquest registre no sabem on és, o aquí no es pot entrar. No, de cap manera. I els primers interessats, diguéssim, els científics, només faltaria. I, per tant, ho posaran tot a sobre de la taula, i després, bueno, no és fàcil tampoc saber exactament què ha passat. Pensem en les centenars o milers d'actuacions que hi ha hagut dintre de qualsevol centre de recerca les últimes 3 o 4 mesos. Vull dir que és una cosa que s'ha de revisar amb molta cura.
Una cosa que li volia demanar també, ara deia com una de les hipòtesis que hi ha més que també s'ha de descartar, és el possible sabotatge, per dir-ho d'alguna manera. Això, hi ha precedents?
Que jo sàpiga, amb sanitat animal no ho sé, però no és la meva àrea. Amb sanitat humana hi ha hagut alguns casos d'alguns científics. Per exemple, el cas més notori va ser en els atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Després dels atemptats van aparèixer cartes contaminades amb espores d'àntrax. Exacte. I allò va causar una gran sensació. Van morir, si no recordo malament, no sé si són 10 o 12 persones arreu dels Estats Units perquè van rebre cartes contaminades. I després la recerca, precisament, precisament dels científics, per una banda, va dir que aquesta és una soca molt especial, la van anar a buscar i van dir això segurament ha sortit o es pot haver manipulat una determinada universitat, i van trobar un científic d'aquests que, per les raons que sigui, doncs semblava que havia estat ell que s'havia emportat a la soca i havia fet amb intenció criminal de contaminar les cartes. La part curiosa de la història, que potser no se sap, és que finalment l'FBI va acabar dient que aquest era el responsable, el responsable ho va negar. Crec, no m'ho agafin literalment perquè no recordo exactament, però crec que el científic, al cap de, estem parlant d'anys de recerca, sí, sí, es va acabar suïcidant, sí, cosa que també diu, bueno, doncs malament, i finalment els científics van dir que potser la recerca de l'FBI no va afinar massa la part, diguéssim, microbiològica, i no és del tot segur que fossin les mateixes soques, de manera que ens hem quedat amb un impàs d'aquests, alguna cosa devia passar segur, però que tampoc es va arribar a saber amb certesa. I l'altre gran exemple, que jo crec que aquí és absolutament al revés, és l'origen de la Covid. Ja saben vostès tot tipus de, el que has comentat tu abans, no? Tot tipus de teories d'on ha sortit, qui l'ha fabricat, totes aquestes coses. Doncs l'Organització Mundial de la Salut va enviar un parell de grans grups d'investigadors i científics a l'Institut de Virologia, de Wuhan, que és la ciutat on va començar l'epidèmia i que aquest institut de virologia estava a menys d'un quilòmetre del mercat del peix on es van detectar els primers casos. I clar, doncs dius, home, si aquí estan treballant amb virus que s'assemblen a aquest o són coronavirus, doncs hem de mirar que no hagi pogut sortir del laboratori, també un escape accidental. I el problema és que els xinesos, primer, aquesta primera part l'entenc, van desinfectar tot el mercat i, per tant, no es van poder investigar si hi havia restos del virus originalment ja en el mercat. I segona, que aquesta és la part molt criticada i criticable, no van ser gens transparents amb les comissions de recerca. És a dir, volem mirar això? No, això miri, no ho tenim. Això, doncs no ho deixaré. Llavors, les conclusions és no podem dir ni que sí ni que no, perquè no han tingut accés a tota la informació i a totes les dades que necessitàvem, perquè no hi eren, perquè deien que no hi eren o perquè els havien destruït. No ho vull dir, saber.
Doctor Trilla, com sempre, moltíssimes gràcies, de debò. Una abraçada ben
gràcies
forta.
Gràcies a tots, molt bon dia.
8:45, de seguida ho comentem a l'Àgora, però abans una miqueta de publicitat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
80.523, 80523 de la sèrie 31031.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
012, la millor resposta.
Encara treballes?
No, m'estic informant sobre les microcredencials universitàries.
Micro què?
Microcredencials. Cursos universitaris curts. En poques setmanes et posen al dia en temes clau. Tecnologia, educació, empresa... I t'ofereixen més oportunitats laborals.
Si tens més de 25 anys i vols formacions curtes, flexibles, amb titulació oficial i adaptades a les necessitats del mercat laboral, entra a gencat.cat/microcredencials i troba el teu curs.
A veure si al final acabaràs estudiant més tu que jo.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pluto! Que a mi m'agas!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Per tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí, aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
Les mil veus de Montserrat.
Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
Ai, mare de Déu, senyor.
Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
Sí, sí, tot molt bonic per ara.
Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Doncs seguim a l'Àgora ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el David Madí, en Pau Llong, la Montserrat Nebrera i la Maria Àngels Calvo, que és catedràtica en veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. I, per tant, doncs és important començar per ella. Com molt ho estàs bé. Veient tot plegat? Ara parlàvem amb el doctor Trilla.
Sí.
Caja, encara hi ha molts interrogants al voltant d'aquesta qüestió.
Evidentment. És a dir, com deia molt bé el doctor Trilla, que evidentment és un expert en totes aquestes matèries, encara que ell digui que d'animals no, però bueno. Doncs, i a més són bons amics. No, realment estem... Jo penso que estem en un moment que, per sort, s'està agafant fan tot d'una manera molt correcta. Penso que s'està treballant molt bé el tema perquè se'ns està dient, a més, que no ens posem nerviosos, cosa que és important repetir, i que realment doncs, s'ha de veure tot això com ha anat sortint. Comentava el doctor Trilla tot el tema de lo que tenim a l'Autònoma, que tenim, com sabeu, el CRESA, no? Que forma part, bueno, és un dels centres de recerca més importants que tenim, on es treballa amb aquest virus, i que, per tant, doncs, va ser una manera de dir, bueno, aquí què pot estar passant? Com s'ha dit, per activa i per passiva, els sistemes de contenció que hi ha en els centres són realment molt, molt complexes, molt perfectes, per dir-ho de... Bueno, perfectes, Lucas, podria considerar perfecte,
sí, sí.
Perquè, com dèiem, també sempre sempre hi pot haver-hi un problema, i això és el que s'està estudiant en aquests moments. I realment jo m'agradaria comentar que una de les primeres preguntes que es van fer ells mateixos va ser: haurem estat nosaltres? Vull dir, això quan va sortir el primer cas, perquè clar, es va donar en el campus i bueno, pràcticament, no? I de fet en aquell moment ja van començar a revisar, això s'ha dit, s'ha comentat per les persones responsables, van començar a revisar-ho tot i no s'ha vist que hi hagués cap tipus de mancança que pogués explicar que aquí hi ha hagut una sortida, perquè com també s'ha dit per activa i per passiva, doncs el sistema que hi ha perquè la gent entri a treballar en aquestes zones, que a més són de tipus 3 i que a més bueno, tot està molt ben controlat, però clar, sempre hi pot haver-hi algun tipus de problema i per això realment penso que està molt bé tot el sistema que s'està portant a terme. No hem de donar res per vàlid, res per acabat, sinó que s'ha de deixar tot aquest tema obert, no? Perquè sempre, i el que val la pena és arribar al final, perquè això no sé si tornarà a passar, perquè evidentment som humans i aquestes coses poden tornar a succeir, però sí que és veritat, doncs, que quan més coneixem sobre el tema, encara que els humans no aprenem sempre el que hem d'aprendre, no? I amb això, amb el doctor Tri, ho hem parlat molts cops de cara a tot el que va ser la Covid, veritat? Doncs sí que sempre, com a mínim, ja tenim una referència important. No?
Però en tot cas, les mesures de seguretat per entrar en aquests centres, sí, és allò, sí. És de vestir-se, sí, allò, sí, granotes, sí, sí. I bueno, fins i tot em sembla que hi ha un cop si has estat en contacte amb aquest virus, no pots estar en contacte amb animal X temps...
Fins 72 hores després. Mm. No, però vull dir que el tema que tenen, o sigui, allà hi ha primera, per entrar-hi ja necessites un sistema de control. No tothom treballa amb aquest tipus de virus, sinó que hi ha altres línies de recerca importants també per tot el que representa la sanitat animal i, evidentment, per la sanitat humana, perquè una cosa va lligada directament amb l'altra. Llavors, la gent que entra treballant allà i té que entrar en els llocs on doncs, entren en contacte amb aquests virus o, en el seu cas, amb microorganismes patògens, amb la roba que porta no pot entrar, hi ha d'haver un sistema, bueno, hi ha tot un sistema de dutxes, no? I després ja, quan entren en contacte, el mateix, a l'inrevés, no? Que no poden, vull dir, la roba es deixa allà, es renta des d'allà, tot això es controla des d'allà, i quan surten, doncs hi ha com tres sistemes de dutxa, per dir-ho així, per facilitar que realment no quedi cap mena de residu. I si han estat en contacte, doncs, amb virus que puguin donar lloc a problemes amb granges, per exemple, que seria el cas que ara estem parlant, doncs hi ha la prohibició d'unes 72 hores com a mínim, perquè, evidentment, sempre pot haver-hi. S'ha de tenir present que aquest virus, com ja també s'ha dit, és molt resistent a condicions mediambientals.
Yeah.
Sí que podem acabar amb ell quan estem treballant, per exemple, doncs, amb, amb alguns determinats tipus de sistemes de neteja que podríem fer servir habitualment, però aquest virus, per exemple, el fred no li fa pràcticament res, vull dir que pots tenir-lo amb carn congelada molt de temps. La temperatura alta sí que l'afecta més, però també té el seu sistema, i aleshores això què vol dir? Doncs que realment, tenint en compte tot aquest tema, doncs el que s'ha de veure és que realment no surti res a l'exterior, perquè una altra cosa important, i és una cosa que ara s'ha vist fins i tot ahir per televisió, ho podíem veure, doncs que fins i tot en els gossos que estan ajudant, no?, doncs se'ls renta 3 vegades, no?, perquè realment no hi hagi cap tipus de problema, no? I això és, per això és tan important que sapiguem que no hem d'anar en aquestes zones problemàtiques, perquè podem ser nosaltres mateixos.
Sense voler-ho,
encomanar. Sense voler-ho, amb les sabates, amb la roda, amb el no sé què.
I només una cosa més, ara ja ho comentàvem la resta també, però vull dir, m'ho ha dit el doctor Trilla, m'ha creat atenció, aquesta hipòtesi, la menys probable, però la del sabotatge.
La del sabotatge, sí.
De series.
Sí, exacte. Realment no es pot dir res en concret, perquè tenim com les 3 grans vies, no? La de l'entrepà, entre cometes, que evidentment un entrepà no és, però és un residu
de menjar.
Bueno, pot ser un entrepà, però ens entenem, oi? Però vull dir, clar, perquè també pot ser això, no? Però el que es preocupa bàsicament són embotits que vinguin de zones. Estem parlant sempre d'Europa. Jo aquí també m'agradaria fer un apunt, si em permeteu. A veure, hi ha una zona d'Europa que són els països que no formen part de la comunitat, no? I aquests països són els que tenen més problema. Recordem que la segona vegada que tenim una entrada, tenim l'entrada per Geòrgia, i tota la banda de països de l'est que està tocant, doncs, a lo que seria Alemanya, fonamentalment, etc., està ple. O sigui, realment allà tenim moltíssim porc senglar que està contagiat i que se sap que té problema i que ho pot transmetre a les granges de porcí. Els sistemes de control que tenen ells no són els mateixos que nosaltres, perquè no tenen aquesta reglamentació. Per tant, per això també es parla de la possibilitat de que algun aliment portat d'algun lloc, sense marcar ni senyalar ningú, pot ser un espanyol mateix que hagi anat a comprar allà un embotit, no sé com dir. Doncs que això també pot ser un dels problemes importants a tenir present. I, bueno, zones on hi hagi doncs, molta quantitat de persones, que fa uns anys es va prohibir totalment que les persones que entressin a granges entressin a menjar, senzillament per aquesta raó, per evitar que residu en granges de porcs, però bueno, i en general, quan passen els camions, les bicicletes o el que sigui, qualsevol tema, tot té que passar per aquells sistemes de neteja, i això ho veiem a les granges, no? Jo mateixa, quan he anat a visitar alguna granja, doncs m'he hagut de dutxar, has de tenir tots aquests sistemes per evitar aquest tema, perquè podem ser transmissors sense voler-ho.
Montse, com ho veus?
Mira, estava pensant, abans en deia el doctor Trilla i ara també ho ha dit l'Àngels, tota la part de conspiració que genera, malgrat fins i tot que hi hagi transparència per part de les autoritats, poden explicar el que sigui, però clar, la gent fa les seves càbales, i a més hi ha gent a internet que s'està fent d'or amb tota aquesta mena de discursos, no? I aleshores pensava jo, clar, si nosaltres ajuntem tota la informació que vam tenir sempre una mica sobre la marxa durant la Covid, perquè jo recordo que de les sabates que ara es diu que poden ser que colserola, nosaltres encomanem, resulta que aleshores les sabates, bueno, la gent, jo conec gent que havia fet a casa un arsenal de mesures perquè les sabates... I després es va dir, no, les sabates no són. A sobre de les taules tampoc és. És per les mascaretes sí, les mascaretes no. Clar, en aquell moment teníem tan poca informació que la gent anava sobre la marxa explicant o descobrint les coses que es podien fer. Si tu ajuntes això amb el que ara es diu de manera taxativa, no, si vas a la colserola i tu vas trepitjant, et pots emportar el virus. Aquella vegada el pangolín que es venia a Wuhan va resultar que... I ara resulta que si tu et menges un tros d'embotit d'aquest no passa res, però si se'l menja el porci. És a dir, el que vull dir és que hi ha tanta informació a l'abast de la gent que no en sabem, que fer les seves pròpies teories creuant 4 dades d'un i 4 dades d'altres dona com a resultat tot un riu de teories alternatives a la ciència, que jo tinc la sensació que ve d'aquí el fet de que aquesta nova onada de persones que no hi creuen en vacunes, que creuen que al final d'allà Finisterre s'acaba de veritat, perquè ningú ha anat una mica més enllà de veritat i per tant s'acaba la Terra... I tot està barrejat, és a dir, barrejat amb una informació i una infodèmia de coses moltíssimes que surten a les xarxes, barrejades per persones que no en tenen el criteri i que dona com a resultat després una desinformació.
Sí, sí. I una, bueno, unes notícies falses complertes, no? Mm. Si em permets un moment, has comentat coses molt interessants, evidentment, però hi ha diferències molt grans entre el virus que ens va provocar el procés...
Que és el que la gent no sap.
És el que la gent no sap, i aquest virus en concret, no? Mm. Aquest virus en concret és un virus que no afecta les persones, que només afecta el porc, i el tema... i només el porc, en els porcs senglar, i porc a altres espècies més, molt directament relacionades, d'acord? Mm-hmm. Llavors, el tema és, per què en aquell moment es deia una cosa... Una... Primera, que en el cas d'aquell virus coneixíem molt menys coses que d'aquest sabem, perquè amb aquest s'han fet estudis en el món veterinari, perquè, clar, imagineu-vos, entra el virus en una explotació, s'han de sacrificar tots els animals. Mm. Per tant, això vol dir unes pèrdues econòmiques brutals.
Aquesta és l'altra banda.
Ah, clar, vull dir que jo l'altre dia comentava, no ens afecten a l'home, però si parlem d'una sola salut, que també contempla la salut mental, home, no sé si no ens afectarà. No ens
provoca... I les economies, i les indústries.
No? I les, clar, tot això, vull dir, no ens provoca una malaltia, en el sentit que coneixem com a malaltia, però això altre sí, no? I aleshores, i l'altra cosa, i perdoneu, és, en aquest cas, a diferència del que passava en el virus que es va provocar el Covid, el problema és, si tu, per exemple, et trobes en el camp, no?, un porc senglar, el que passa aquest virus és que pot ser que mori de seguida o pot ser que comenci un procés d'hemorràgies importants. Clar, imaginem-se, un petit reticel de sang, sí. Resulta que aquest virus s'agafa en els glòbuls rojos, perquè una de les seves capacitats és produir el que se'n diu aglutinació. Per tant, quan tu veus un cultiu celular, bueno, on veus un cultiu de sang on aquest virus està present, tot al voltant hi és. Per tant, si tu vas caminant per un lloc on